five songs.
La Casa Azul.
One, two, three, four, five songs. One,
de tanto canta.
Two, three, four,
help, I need somebody.
Five. Five songs.
Sing songs amb Blai Mercè.
Que todo siga igual, esconder los desperfectos y disimular. Qué bonita es la felicidad. Podría ser peor, nuestra frase favorita de despertador. El recurso eterno, socorrido y sanador. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede. Recapacitar, ni poner en marcha nada, ni recuperar algo de emoción, un pequeño crash.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou capítol dels 5 Songs, a la sintonia d'ICAT.cat. Avui tenim un convidat amb el qual ens passaríem hores xerrant sobre música. És un gran savi de la música pop, perquè la viu sense cap mena de prejudici ni vergonya, i el que encara és més important, diria jo, és que sap comunicar i transmetre tot allò que sap i tot allò que fa amb la música. Uns valors aplicables tant a quan parla de música, a quan fa sessions de disc jockey o, sobretot, quan canta amb el seu grup, La Casa Azul. I La Casa Azul eren un dels caps de cartell de l'última edició del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, i vam poder parlar amb el seu líder, Guille Milky Way, i vam preguntar per 5 cançons que hagin canviat d'alguna manera la seva vida i que les pugui relacionar amb records. I n'ha sortit una tria molt, molt, molt curiosa, una selecció que potser sorprendrà a més d'un, però tot el que explica Guille Milky Way és molt, molt interessant i també divertit. Amb vosaltres, Guille Milky Way, de La Casa Azul.
Les 5 cançons de Guille Milky Way, líder de La Casa Azul.
Hola, sóc el Guille Milky Way, tinc un grup que es diu La Casa Azul, i bueno, jo en general entenc que sóc músic, però sobretot molt centrat a l'estudi de gravació. O sigui, per mi el meu entorn i el meu àmbit natural i on jo sóc feliç i el que em realitza i el que em fa projectar coses positives a la vida és estar dins d'un estudi i manipular els sons i estar a los mandos, diguem-ne. I això és el que m'agrada, és el que em mou. Ara, bueno, he après a fer moltes altres coses al voltant de tot això i, bueno, pues, m'agrada pues, això, pues, com qualsevol músic d'un grup de música pop, que és allò de l'art menor, no? Els primers records que tinc del primer impuls, no de la música, perquè de la música pues, et diria el de sempre, mas amb 2 anys ja cantava les cançons, no sé què. El meu gran record del primer moment que dic això no té res a veure amb cap altra cosa de la vida, és quan... Jo tinc molt record d'escoltar música i de meravellar-me pel so de les coses, no tant per les cançons, també estaven allà, però també per com sonaven. Jo recordo que el meu pare tenia discos de Ray Conniff, que era aquest tio així d'easy listening, que feia discos per, no, com per la gent gran i tal. Com la bueno, com tot sona bé i tal, i hi havia aquelles veus amb unes reverberacions que rebotaven per tot arreu i tal, i a mi allò em meravellava escoltar-ho amb auriculars. I la primera vegada que vaig tenir, jo tenia una cinta de caset que era d'aquelles de doble platina, molt petit, t'estic parlant amb, no sé, potser 9 o 10 anys, i recordo que vaig aprendre que es podia gravar coses, no?, a la cinta, però no només que podies gravar, sinó que podies gravar d'una a l'altra. El que ja havies gravat, ho tornaves a gravar l'altre i afegies una cosa a sobre. Allò era multipistes, no? I des de molt petit recordo fer coses amb això, o sigui, amb el doble platina, i gravava ja coses amb capes i capes i capes, i em meravellava. I era com, a més allò, clar, en aquella època, si això ho feies moltes vegades, començava a canviar de to. Ja baixava perquè la cinta no anava exactament a la velocitat i t'havies adaptant. Però sí, i això ja et dic, amb 10 o 11 anys ja ho tenia com superclar. I tot, o sigui, totes les meves estones lliures les anava dedicant a això des de molt petit, a gravar coses, gravar i fer cançons i afegir instruments i arranjaments i tal. I recordo que ja de més gran, a la meva mare, per exemple, li passava una cosa que no és molt habitual. O sigui, que era que ella patia perquè jo no sortia. Era com dir, però els teus amics han quedat, no? Perquè, però bueno, fos res, que avui tal, fan una fiestón, que se'n van allà, i patia perquè no sortia. Que això, ara he vist jo des de la meva d'això com a pare, dic, ostres, clar, em preocuparia també, sí. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Jo recordo molt els viatges en cotxe d'estiu, que bueno, és allò que sonava la música que li agradava a la meva mare i tal. A la meva mare li agradaven molt els cantants així francesos, Adamo i coses d'aquestes, o François Sardí, o no, tota la cosa francesa. Jo crec que la generació dels nostres pares era una cosa molt, molt allà. Però hi havia un disc que sonava sempre, que era el disc Emociones de Julio Iglesias, que és un disc que m'apassiona, o sigui, m'agrada molt. I no m'ha passat com el que li passa a molta gent, que és que allò projectaria una cosa d'odi, no?, respecte a allò que era el que... No, jo, això no, saps? La música dels teus pares... A mi em meravellava, jo. I avui m'escolto aquest disc i d'altres de la primera meitat de la carrera de Julio Iglesias, en aquest cas, i em meravellen, o sigui, crec que són cançons precioses. Jo recordo, bueno, de fet, era el disc Emociones, però després tenia una cinta d'aquelles que anava gravant com grans èxits, i allà, per exemple, estava Gwendolyn. Muriendo de amor, muriendo de ti, como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí,
a pesar de otros besos, quizás cuando recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí.
Que era una cançó que després, amb els anys, vaig veure... I la va fer Julio Iglesias. O sigui, que és un tio segurament amb més talent del que li projectem, no? I al disc Emociones hi ha una cançó que es diu Me olvidé de vivir, que a més era l'adaptació de la francesa, que és una meravella. I dius, hòstia, és que realment el tio està expressant la seva vida, o sigui... Una cosa quasi existencialista, molt bonica, molt ben feta, i no sé, és una cançó que m'encanta, o sigui, em fa plorar i encara em passa.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
El disc, ho és? Sí, perquè Maracuca, n'hi ha una altra d'Emociones, que és la de com es diu aquella? Nadie me espera en ningún lugar, perdí mi vida queriendo dar, se hace la realidad. És molt, molt bonic.
Qué triste se hace la realidad cuando uno vive para soñar. Nadie me espera en ningún, perdí mi vida queriendo dar. Qué triste se hace la realidad cuando uno vive para soñar.
No vengo ni voy, no vengo ni voy. Digo, no vengo ni voy, me da lo mismo quedarme o seguir. Hòstia, és molt emocionant això. O sigui, és dir, hòstia, aquesta persona està patint molt a la seva vida. I sí, sí, de fet és un disc que en parts em commou. Sí.
La Casa Azul en 5 songs.
Mira, et diré la meva cançó preferida de la història de la música, perquè és una cançó que... Bueno, que recordo molt, quan la vaig escoltar per primera vegada. És una cançó de Mama Cass. Bueno, que la canta Mama Cass, la versió, hi ha diverses versions, però la versió com més coneguda és d'ella, en el seu primer disc en solitari, al marge dels Mamas and the Papas, i és una cançó que la van composar Barry Mann i Cynthia Bale, que era una parella, en la realitat, era una parella artística, no?, que funcionava com a escriptors, feien hits per d'altres, molts hits dels 60 són d'ells. És una cançó que es diu Make Your Own Kind of Music, que és com fes la música del teu estil, no?, o sigui, la que et vingui de gust. I parla d'això, o sigui, parla de ser indie, diguem-ne, tota aquesta cosa que sempre hem dit a la vida, no? Aquest és un indie, aquest grup indie, aquesta cosa com mal... I que em fa ràbia que sempre tingui com una cosa, no?, que té unes connotacions com negatives i com de cert esnobisme o no sé què, que parla molt això, de tenir criteri propi, de no deixar d'endur pel criteri dels altres. A tu et pot agradar una cosa i a l'altra no, i ser molt amics i que ningú jutgi el que t'agrada o tu jutja el que li agrada als altres, no? I la cançó diu Make your own kind of music even if nobody else sings along, no? Fins i tot encara que ningú canti amb tu. I és molt bonic això, i és aquesta forma d'escriure dels anglesos i dels americans de vegades a la música pop, que és utilitzar molt bé les paraules, rimes molt ben utilitzades, són cançons pop, o sigui, no ens oblidem, no? I que funcionen quasi musicalment, no? Per això de vegades es poden cantar quasi sense... i que ja t'estan transmetent, encara que no hagi sentit la lletra, quasi el que estan dient. I res, és una cançó que m'agrada molt, molt, moltíssim.
Nobody can tell you there's only one song worth singing. They may try and sell you, cause it hangs them up.
Jo recordo molt que el primer disc que em vaig comprar a la meva vida, comprar amb els meus diners, era Take On Me, de Ha. I jo sempre que he parlat amb gent dels primers discos que es van comprar, moltes vegades són discos que després acaben odiant, no? Perquè segurament, clar, nosaltres en aquella època, Take On Me pues, devia ser número 1 a los 40 principales o el que sigui, no? I m'ha continuat agradant sempre. Sí, jo escolto el primer disc de Ha i m'agrada molt, molt. O sigui, no... I de fet, tant que aquesta cançó, que és la primera, el primer single que jo vaig comprar a la meva vida, amb 12 anys devia tenir, o no, els meus diners, és una cançó que hem tocat durant una gira sencera. O sigui, la gira anterior de la Casa Azul fèiem Take On Me en directe. I de cop em veia amb 12 anys comprant el disc i escoltant la cançó amb la seva memòria, tots els arranjaments com sonen, on estan. O sigui, te la podria, sense escoltar res, te la podria gravar, no? O sigui, ara em tancant un dia a l'estudi i pràcticament quedaria reproduït com sonen les coses. I la tinc molt... O sigui, la recordo molt això, no? Com de... Ostres, fixa't. Com sona tot i tal. Més que la cançó en si, que bueno, és una cançó que és allò, després hi havia aquell vídeo... Ja notaves que hi havia alguna cosa, perquè jo recordo que amb els meus amics no quedava molt bé dir que t'agradava Ha, no? Era com, aquest no ens en podem refiar massa. I... Però bueno, sí, sí, sí.
Guille Milky Way confessa les 5 cançons de la seva vida.
Mira, te'n posaré una molt, molt simple, però perquè també va ser un canvi, va ser un abans i un després a la meva vida, que va ser escoltar Help, dels Beatles. I jo recordo que era un amic meu, a casa hi havia els recopilatoris aquells dos, el blanc, el blau i el vermell, són dos discos molt importants a la història, perquè al marge de la discografia, no, dels Beatles, aquests dos recopilatoris són els que van fer que els Beatles entressin a cases que no tenien discos dels Beatles. Estaven a casa i no me'ls havia escoltat mai. I estaven allà, clar, ja les bases de la música pop, vull dir, estan allà. I no, bueno, estaven allà tampoc, de molt petit, eh? I un dia un amic meu em va deixar tots els discos dels Beatles. De casa seva, els seus pares tenien tots, i jo vaig arribar a casa amb, pues, 13 discos, no? Havien ser. I la primera cançó que vaig agafar, Help, i poso Help.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
O sigui, allà ho vaig entendre tot. O sigui, vaig dir, això és la meva vida. O sigui, jo vull fer això. O sigui, jo vull viure tota la meva vida a través de cantar, d'aquest, o sigui, de fer música pop. La cançó és molt complexa. Després, quan l'analitzes, és, hòstia, estan demanant ajuda. És l'adolescència. És... molt ben fet, a més, tot com molt melòdicament, és extraordinària, és preciós tot. És una cançó, molt, ja et dic, molt important. I al mateix nivell que moltes altres, que no... Jo, per exemple, igual que et parlava de Julio Iglesias, vull dir, jo en aquesta època escoltava igual Emociones de Julio Iglesias, el Help dels Beatles, i es trobava els dos top, o sigui, el súmum de la música, no? But every now and then I feel so insecure.
Milky Way confessa les 5 cançons de la seva vida.
I mira, i ara que parlem d'això, en aquella mateixa època vaig anar al meu primer concert de la meva vida, on aquí sí que tinc sentiments i contraris i cert conflicte interior, però és una cosa que em va servir molt i que segurament ha tingut molt a veure amb com jo he anat. En aquella època, un amic meu em va deixar el primer disc d'Hombres G. I el primer disc era aquest disc, no? Aquesta cosa dels pijos i tot això, no? Dels Hombres G, tot associat amb aquesta cosa, i alhora un disc amb cançons pop molt ben fetes. I a mi m'agradaven molt, i jo i no estava ben vist, o sigui, jo recordo anar a l'escola i jo no podia dir que m'agradaven els Hombres G, perquè era, però aquest nen, què? O sigui, no, era una cosa no ben vista, i mai ho ha estat. O sigui, evidentment, citar alguna cançó de l'Hombres G com d'això no queda bé, no quedava bé llavors, no ha quedat bé mai, vull dir, ni ara ni llavors. Però el més fort és que quan van presentar el primer disc a Barcelona, jo vaig anar-hi, i era el primer concert de la meva vida i tenia 12 anys. I era Estudio 54 a Barcelona, al Paral·lel, i no podíem entrar allà, perquè no deixaven entrar menors de 16, i ens vam colar. I va ser superfort per mi. O sigui, va ser com la... Jo allò no ho podia entendre. O sigui, clar, tu pensa que tenia 12 anys, que ets molt, molt petit. O sigui, i allà en els concerts, jo en aquell concert recordo que les noies es treien la samarreta i el sostenidor i li tiraven i es quedaven allí, saps? Els pits a l'aire, i es desmaiaven i li... I jo tot allò... Clar, jo vaig arribar a casa, jo esperava anar a veure un concert d'aquell disc que m'agradava tant i vaig anar a veure una cosa que no tenia res a veure amb el que em pensava que veuria. I allà realment és agafar com de cop que, bueno, pues això, o sigui, entendre que la música pop i, o sigui, la utilització de tot el fenomen fan, allò que parlàvem, bueno, veure-ho de primera mà que, hòstia, que estem envoltats d'una cosa que farà difícil que la gent acabi valorant la música, que és el que sempre he percebut. O sigui, que es parla de tot i es parla de, no, de les estrelles d'aquí, de com són, de tal, del moviment, i ara hi ha una escena d'això, ara aquí, ara el trap, ara tal, ara no sé què, tot. Vale, i qui parla de música? Algú ha parlat de la TR-808, no? La caixa de ritmes que està sonant aquí, com l'afinen i com fan la distorsió amb els baixos? No, no, que és el que a mi m'interessa. I realment, bueno, és que era així. I allà jo ho vaig veure de cop, dic, hòstia, si a mi em fan parlar d'aquell concert, bueno, ja explicaria tot, la noia aquella al meu costat, com feia, on va pujar, l'altra tal, com... Bueno, o sigui, i com per un nen de 12 anys era molt, molt, molt impactant. I, de fet, allò em va fer agafar molta por a pujar a un escenari. O sigui, jo sempre he tingut al cap aquella... I sempre, al principi, quan començava a tocar amb els primers grups, així, que sé, amb 15, 16, i començava a passar coses d'aquestes, en plan broma, perquè eren els teus amics, en plan... Ai! I era com, bueno, tal, un agobi, un estrès, i això no me l'he tret de sobre fins ara, quasi, pràcticament. Vull dir, ara començo a riure en un escenari, però sempre he tingut al cap allò... Hòstia, de dir, però com ho fan aquesta gent? I després de petit em passava, que clar, ja començaves a veure concerts com importants, veies els Rolling Stones, però de fet jo quan veia Mick Jagger allà, deia, estic veient el David Summers. O sigui, jo això ja ho he vist, vull dir que fan el mateix, vull dir, a una altra escala i una altra forma, però a aquest tio li estan fent el mateix. No, i d'aquell disc, sí, hi ha una cançó que és molt, bueno, que m'agradava molt, espera, Vuelve a mi, és una cançó meravellosa, una cançó pop. Adolescent, bueno, de pop adolescent, o sigui, de... que és super, super bonica, molt ben feta, molt ben feta, amb els acords molt similars a Help, per exemple.
Recuerdo que será más guapo, pero yo tengo más mala leche.
Sí, jo al final, si t'hi fixes, mira, amb les que hem dit ara, i al final és una cosa que inconscientment me n'adono que és així. O sigui, jo al final li dono molta importància a la cosa melòdica i tal, que és una cosa que al llarg del temps et porta... A, per exemple, si tu fas una cosa molt moderna a nivell sonor, no? Però molt melòdica, automàticament tira enrere en el temps. O sigui, ja no és tan contemporani, perquè la melodia és una cosa que costa de... La cançó melòdica, eh? I si t'hi fixes, tot el que hem dit són cançons que melòdicament són rodones, o sigui, cançons, bueno, que les pots tocar amb un piano i són molt, o sigui, rodonetes, tot com molt ben tancadet i tot, que és algo que a mi m'agrada molt fer. O sigui, la cosa que tanca bé. Allò del final feliç a les pel·lis, doncs fem-ho d'aquesta manera. Que el meu tècnic de so moltes vegades es posa una mica nerviós. Hòstia, però acaba una cançó una mica més... que passi alguna sorpresa, un eco, tal, que es vagi baixant i no sé què, perquè sempre és com... Pam, 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 pum, tadam! Saps? Aquesta cosa així com... I, però bueno, mira, és la meva forma. Sí, tot rodonet i ben polidet. 5 songs. No.